Què tal? Molt bona tarda. Passo minuts de les 4, sintonia de Ràdio Maricel, la municipal de Sitges, temps d'informació esportiva, temps de descompte en aquest dilluns 25 de març de 2019. Diuen que està tot força avançat. Tan sols resta que ho aprovi l'Assemblea de Socis. I és que la Unió Esportiva Sitges, com ja va passar ara fa prop d'un any amb el Club de Futbol Sobrense, té previst de fusionar-se amb la Joventut Ribetana i, per tant, el primer equip competirà, si Déu vol, l'any que ve, a segona catalana o, fins i tot, en el millor dels casos, a primera catalana, ja que recordem, la Ribetana, la Jove Ribetana, encara té alguna opció d'ascens. Probablement, després de l'últim resultat d'aquest cap de setmana, amb l'empat a dos a casa amb el Prat, potser una miqueta menys, però en qualsevol cas encara té opcions matemàtiques de seguir lluitant per aquest ascens a primera catalana. Tot plegat, com dèiem, està força avançat i avui el president de la Unió Esportiva Sitges, en Jordi Martínez, ens atendrà per explicar-nos alguns dels detalls d'aquesta operació a la que, com els dèiem, li falta superar amb aquest darrer escull, que és el de l'aprovació per part de l'Assemblea de Socis de la Unió Esportiva Sitges. I mentrestant, en l'aspecte estrictament esportiu, la competició continua i venim de, vaja, resultats de tota mena. D'entrada farem crònica del que ha donat de si la jornada número 26 a tercera catalana, amb la victòria 5-4 de la Unió Esportiva Sitges davant la Pobla de Claramunt, o la derrota, si volen, immerescuda del Sitges Sobrense ahir 1-2 davant el Gornal. També farem repàs de la jornada de bàsquet a la Copa Catalunya. Per segona setmana consecutiva, el bàsquet Sitges s'ha perdut de només 2 punts. Va marxar al descans amb un desavantatge de menys 7. Va poder revifar el tercer període, però al final derrota a la pista del Molins per 64-62. I molta atenció, perquè aquest proper dissabte visita Pinsbens ni més ni menys que el Ripollet, l'actual líder del grup segon de Copa a Catalunya. També farem repàs de com ha anat la jornada a la primera catalana d'hoquei patins, amb la victòria del Club Patí Sitges dissabte a la tarda 6-2 aquí a Pinsbens davant el Club Patí Belloc. Temps també per repassar com cada setmana els resultats en matèria de futbol base, futbol femení, rugby i repàs als resultats de la 5a edició de la Sitges Rock Trail. Comencem.
Torna la selecció catalana absoluta.
El dilluns 25 de març, a les 9 del vespre i a l'estadi de Montilivi de Girona, Catalunya-Venezuela.
Per primer cop, la selecció jugarà un partit internacional en dates FIFA davant un rival que prepara la Copa Amèrica i que es troba en la posició 32 del rànquing mundial.
90 minuts per gaudir, 90 minuts per guanyar.
I a més d'una gran sorpresa, vine al Catalunya-Venezuela.
Entrades a fcf.cat.
Federació Catalana de Futbol. Tots fem selecció.
Guants?
Guants.
Gasa?
Gasa.
Bisturí? Bisturí? Bisturí?
En molts països, milers de persones no reben l'assistència mèdica que necessiten. Fes-te soci de Metges Sense Fronteres. Truca al 902 15 15 07 i aconseguiràs que la teva ajuda arribi a qui més la necessita, sigui on sigui. Metges Sense Fronteres. 902 15 15 07.
Ràdio Maricel, al 107.8 de la freqüència modulada.
Quatre i cinc minuts de la tarda amb aquesta nova edició del Temps de Descompte d'aquest dilluns 25 de març de 2019 a la sintonia de Ràdio Maricel fent crònica esportiva. Avui probablement ens allarguem un palet més del que és habitual, però vinga, allò com es diu en aquests casos, sin prisa però sin pausa, comencem ja a repassar tot el seguit de resultats i comencem ja a saber què és el que han fet els equips de la Blanca Subur aquest cap de setmana, començant per el seu juvenil A, a la categoria preferent. S'ha disputat la jornada número 24 i ahir el Nou Pinsbens, Blanca 3, Escola de Futbol Gavà 3. La Blanca que va tenir doncs ben a prop el fet de poder sumar els 3 punts i d'aconseguir aquesta victòria. ja que es va posar amb un 2-0 amb gols de Cassanyola i Green. El conjunt de Gavà va poder empatar, de nou Green va avançar a la blanca amb el 3-2 i al final el 3-3 de l'escola de futbol Gavà, que va arribar al tram final de partit. La Blanca que suma com a mínim aquest empat davant el segon classificat. En parlem d'aquests i d'altres resultats com cada setmana amb l'Isidre Gómez. Isidre, molt bona tarda.
Hola, molt bona tarda.
Donem per bo el punt d'ahir?
No.
No.
No, no. En cap moment van ser... El marcador no reflexa el que va passar al camp. Uh-huh. Els tres gols són productes d'errades de Benjamins. Tres centros i que no hi anem amb el cap, i tres gols que es marquen amb el cap, eh? I però... Noi! És el que... En canvi, quan ens ataquen allò i estem ben organitzats, cap problema. Però noi, allò... Primer va ser un córner. Tots els jugadors miren el que treu la pilota, i no mirem el que ens entren. I després dues jugades per la banda que s'entren i els que rematen estan sols. I que... Quasi, ja dic, de Benjamín és això.
En qualsevol cas, aquest empat a 3 que deixa a la Blanca amb aquests 27 punts i surt momentàniament de la zona d'ascens, que això està molt bé.
Sí, almenys és un consol, és que els altres no van fer la feina o no van estar encertats i van poder sortir d'aquí. Però bueno, ja dic.
És un petit consol, com dèiem, tot i que en el proper cap de setmana la Blanca torna a jugar contra un equip de la part alta, com és el Prat, que és el tercer classificat. En qualsevol cas, esperem que aquest punt sigui allò punt d'inflexió, també com es diu en aquests casos, si li serveixi a la Blanca per començar ja a capgirar amb aquesta situació. Hem començat, però, amb aquest empat a 3 pel que fa a la resta de marcadors. Isidre, què tal?
Pues mira, el juvenil B també ens va perdre 4-2 al camp del Sant Sadurní. El Caeta també va perdre 3-1 al camp del Sant Sadurní. En categoria infantil, l'infantil A va guanyar 4-1 a Pinsbens al Baci Vilanova i la Geltrú. El B va perdre al camp del Baci Vilanova i la Geltrú per 1-0. I finalment el C va guanyar 1-2 al camp del Gelida. En categoria L20, a l'Alivina es va imposar a Pinsbens 3-2 al Prat. El B va guanyar 2-6 al camp del Mascatarro. El C va perdre 8-1 al camp del Bassa Vilanova i la Geltrú. El D es va imposar per 13-1 al camp al Pinsbens al Quintinenc. I finalment l'E va empatar 5-5 a Pinsbens contra el Cubelles. En categoria Benjamí, el Benjamí va perdre 4-1 al camp de la Fundació Unió Esportiva de Cornellà. El D va perdre a Pinsbens 4-7 contra el Sant Sadurní. El C va perdre 3-1 al camp del Pati Sant Ramon, i finalment el D es va imposar 10-1 a Pinsbens contra el Baci Vilanova i la Geltrú. O sigui que en resum ens deixa 6 victòries, 2 empats, 7 derrotes, o sigui que sort del puntet del juvenil que ens ho salva una miqueta, si no,
sí.
També serà una jornada bastant...
Justeta.
Justeta,
deixem-ho així. Ara mateix 4:09 de la tarda, fins aquí el repàs habitual als resultats dels equips de la Blanca Subur. Com sempre, gràcies a l'Isidre Gómez. Isidre, gràcies, com dèiem, i bona tarda, que vagi molt bé. Bona
setmana. Tarda a tothom. Adéu. Adéu.
Seguim repassant més resultats. En aquest cas parlem ara de futbol femení, perquè a la segona divisió s'ha disputat la jornada número 21 amb una golejada del Sitges Sobrense, del seu primer equip femení, que es va imposar ni més ni menys que per 14-1 al Sant Sadurní. Es van repartir aquests 14 gols doncs la Júlia Pérez, la pitxitxi de l'equip, amb 4 gols, 2 de Nerea Figueres i Judit Puig, i amb un gol, Rita Fernández, Paula Maia, Andrea Cruzelles, Alba Ramírez, Rocío Martín i Sindhu Guijarro. Al final, com dèiem, 14-1, favorable amb el Sitges Sobrense, que continua deixant les coses igual que fa tot just ara fa una setmana. Continua liderant la classificació amb el femení Tortosa Ebre amb 57 punts i 55 al Sitges Sobrense. Per tant, tot obert de cara a decidir ja qui serà el campió i, per tant, jugarà la temporada que ve a la primera divisió. Victòria també de l'equip cadet, que es va imposar per 5-1 al Gimnàstic de Manresa, i completa aquesta bona jornada de futbol femení la victòria del infantil de segona divisió, que va guanyar 5-6 al camp del Molins de Rei. Resultats també del món del rugby. S'ha disputat aquest cap de setmana la Copa Primavera de rugby femení. Resultat negatiu del femení del Rugby Club Sitges, que dissabte a la tarda va perdre 12-50 amb el Castelldefels aquí a Santa Bàrbara. Per tant, després d'aquesta derrota no s'acaba la temporada, perquè el femení del Rugby Club Sitges en jugarà la semifinal d'argent, és a dir, que va a l'altra part del quadre. Hi ha la semifinal d'or i la semifinal d'argent, que és la que jugarà el conjunt de les Sitges, i ho farà contra el guanyador de l'Hospitalet i la Sant Boiana, que juguen el seu partit de quarts aquest proper dimecres. També destaquem que l'equip sub-18 va perdre 15-39 ahir a Santa Bàrbara davant el Sant Cugat. Va guanyar, en canvi, l'equip sub-16, ho va fer de forma clara, imposant-se al Químic per 70-0, i va perdre també el sub-14 amb el Sant Cugat 47-5. I pel que fa al món del rugby, també bones notícies, fantàstiques notícies, perquè 6 jugadors del Rugby Club Sitges han estat convocats per la concentració que celebra avui la Federació Espanyola. Ho fa a Sant Cugat aquesta tarda a partir de les 6. Aquests jugadors dels Sitges convocats són Arnau Ojeda, Imanol Urraza, Massimo Sela, Zach Butler, Gonzalo Lucas i Joan Pacheco. Aquest cap de setmana passat, recordin, també ens ha dut la 5a edició de la Sitges Rock Trail. Un total de 411 corredors dels 463 inscrits van emprendre el passat dissabte la sortida en aquesta 5a edició de la Sitges Rock Trail, la doble prova de cursa de muntanya de 12,5 km i 27 km que organitzen el Centre Excursionista de Sitges. Ara comentem doncs com va quedar amb el podi d'aquesta 5a edició. Avança, però ens permeten que saludem en Marc Figueres. Marc, bona tarda.
Molt bona tarda.
El Marc, a part de la informació que ens pugui portar també de la Sitges Rock Trail, amb la participació en aquest cas dels corredors del Natació Sitges, també ens parles de la Duatló de Castellfollit.
De la Castellfollit de la Roca a la Garrotxa, per on vols que comencem?
Comencem per la trail.
Per al trail running, sí. Doncs un trail running que presentava dos recorreguts, el llarg, com bé has dit, de 27 quilòmetres i el més curt de 12 quilòmetres, que doncs tenien lloc en el massís del Garraf, unes muntanyes que són molt peculiars perquè de pla no en té res, són un conjunt de muntanyes de massissos petits però que constantment pugen i baixen, i també són muntanyes molt rocoses. Aquestes dues adversitats eren les que tenien que superar els corredors.
De totes les edicions diuen que aquesta era la més dura.
Tothom convergeix en el mateix, dura.
Un recorregut també molt tècnic, segons ens van comentar també la setmana passada amb en Joan Tutusaus i en Jordi Serra, els membres del Centre Excursionista de Sitges. Repassem quin va ser aquest podi en la categoria masculina de la Sitges Rock Trail, la cursa llarga, la de 27 quilòmetres. El guanyador va ser Josep Morales, va emprar un temps de 2 hores 14 minuts 41 segons. En l'apartat femení, la guanyadora va ser Mercedes Arcos. Mercedes Arcos va fer un temps de 2 hores 41 minuts 12 segons. El local masculí, el millor esportista, en aquest cas el millor corredor, va ser Pablo Castells, amb un registre de 2 hores 29 minuts 30 segons, mentre que la millor local femení va ser la Gemma Raventós, amb 3 hores 12 minuts 9 segons. Aquí hi afegim doncs el segon lloc del local femení, que va aconseguir la nostra companya Carola Fernández, amb un temps de 3 hores 29 minuts 35 segons. Per tant, una felicitació ben gran també per la nostra companya Carola Fernández. Pel que fa a les Sitges Speed Trail, és a dir, la cursa petita, la de 12 quilòmetres i mig, el guanyador en homes va ser Adrià Colomer, va fer un temps de 58 minuts 35 segons. En categoria femenina, la millor va ser la Vinyet Noguero, amb 1 hora 11:49. I repassem també el podi local. El millor local en homes va ser en Joan Nebleza, amb 1 hora 5:33, i la millor local en categoria femenina, com dèiem, la Vinyet Noguero, amb 1 hora 11:49.
Ja podem estar orgullosos de tenir un campió de la categoria reina, diguéssim, de la prova de 27 quilòmetres, com en Josep Morales, que és un noi de Ribes, té 20 anys, som coetanis ell i jo, i és un noi que és una bèstia.
20 anys, eh? 20 anys, té la criatura.
Ha estat competint amb la selecció catalana, amb l'espanyola, i fins i tot ha fet alguna espècie de campus internacional on anaven joves promeses del trail running. És un noi que, a diferència dels triatletes, ell focalitza bàsicament en l'atletisme i de muntanya, i per tant es mou perfectament en aquest tipus de carreres. Es va passejar, li va treure més de 8 minuts al segon classificat, que va ser en Marc Mármol.
Sí, Marc Mármol va fer 2 hores 22 minuts i el tercer, en aquest cas, Pablo Castells, que va acabar com a millor local amb aquestes 2 hores 29:30. Déu-n'hi-do.
Va ser una cursa dura, on van tenir molta participació per part dels triatletes, va ser a la cursa dels 12 quilòmetres, ja que, clar, un triatleta domina molts esports i una cursa de 27 quilòmetres potser és massa.
És excessiva.
Per tant, el que vam fer va ser competir en la trail running de 12 quilòmetres, on vam tenir dos resultats molt bons. En primer lloc, en Lucas Sayet va quedar 11è de la general i segon sènior, i en Marc Gaspar va quedar 15è de la general i segon sub-23. En Lucas Sayet, per exemple, una anècdota que explicava és que la cursa començava, si no m'equivoco, a les 9 del matí,
sí,
i havia quedat a les 7:30 per sortir de Ribes, des de Ribes ell, amb dos companys d'equip, per no sé quina causa es va dormir, va haver d'esmorzar ràpidíssim, va sortir
corrents,
pitant, i quan pensava que faria una mala cursa perquè no s'havia nutrit bé abans de començar, doncs va acabar fent una molt bona classificació general, i em comenta de dir, llàstima, si arribo a saber que als últims quilòmetres em va passar un noi que no coneixia i que era el primer classificat de la meva categoria, hagués apretat encara una miqueta més i segurament no ho hagués bordat, hagués quedat primer de la general de sèniors.
Molt bé, doncs aquesta experiència més personal que comentava Lucas Sayet també, tot i dormir-se i anar una miqueta, com es diu, a correcuita, va poder fer una bona cursa. I què més? Tenim també informacions de la Duatló de Castellfollit?
Sí, saltem a la Duatló de Castellfollit de la Roca, penúltima Duatló ja del calendari, comentaves.
Ens apropem ja a la temporada de triatlons.
El proper diumenge és la darrera Duatló de carretera, i això és sinònim de que en 2 setmanes exactes ja ens endinsem dins la temporada de triatlons. Una Duatló de la de Castellfollit de la Roca, on va haver una presència de 210 persones, i la carrera era com sempre, 5 quilòmetres corrent, 20 en bici, i en aquest cas 1,5 corrent, però era una miqueta diferent al que havíem vist fins al moment, perquè sempre comento, el duatló es recolza en la carrera a peu. Doncs aquesta vegada els organitzadors garrotxins el que van fer va ser donar-li la volta, i els 20 quilòmetres de ciclisme van ser totalment claus, perquè es pujaven 3 portets. Per un ciclista potser no eren ports, però en una duatló que normalment és pla sí que podien dir que eren petites cotes per uns volcans que hi havia per la zona. I, per exemple, en Roberto Camarasa ho va fer superbé, va quedar primer de la seva categoria, i comentaven que en Roberto era un gat vell, sempre ho feia superbé, es coneixia molt bé i planificava sobretot molt bé la temporada, que és difícil planificar, diguéssim, quan vols estar més fort, quan no vols estar tan fort. Això sobre el paper és fàcil, però després a la pràctica costa. Doncs va començar de menys i ha anat cada cop tirant a més, i ara que comencen d'aquí poc les triatlons ja està ocupant les primeres posicions. Una cosa que em va explicar, que els primers 5 quilòmetres es va resumir en intentar arribar amb el primer grup de la seva categoria, i el ciclisme es va patir molt perquè havien atacs a les pujades i es va reduir el seu grup en un grup de 7 ciclistes bàsicament, i el quilòmetre i mig final doncs ja va ser apretar gas fins al final i fer-ho el millor possible, i ho va fer realment molt molt bé.
Doncs escoltem una setmana més les valoracions que feia l'entrenador de l'equip de natació Sitges, en Víctor Pacheco, parlant evidentment de la Sitges Rock Trail i d'aquesta Duatló de Castellfollit.
Bien, este fin de semana la sección empezó a tener de nuevo competiciones y a participar en algunas pruebas. El sábado se presentaron varios deportistas entre hombres y mujeres a la Rock Trail de Sitges, donde tenemos que destacar la clasificación de David Martínez, quien hizo podio obteniendo el segundo lugar entre los locales, así que felicitaciones para él. Y luego, por otro lado, estuvo el duatlón de Castellfollit, el anteúltimo duatlón de carretera en lo que respecta a la Liga Catalana de Duatlones, donde una vez más tenemos que destacar la participación de Roberto Camarasa, quien obtuvo la primera posición en su categoría de edad en Veteranos 2. Así que una gran temporada la que está haciendo Roberto. También participaron en este duatlón Rafa Llamas y Asier, que hicieron una gran carrera los dos, obteniendo unos puntos importantes para la sección y siguen sumando ritmo de competición para la temporada de triatlones, que está nada aquí muy, muy cerca, ya un par de semanas de dar comienzo. Nos queda solamente una prueba de duatlones de carretera el próximo fin de semana y ya nos pondremos de lleno con lo que es la temporada de triatlones.
doncs, com recordava el propi Víctor Pacheco, en 15 dies, com aquell qui diu, comença ja la temporada de triatlons.
Sí, en menys de 2 mesos ja tenim el triatló de Sitges aquí. Això està a punt d'encetar-se.
No ens donarem compte i ja estarem doncs, en plena temporada de triatlons. Ciclisme.
Ciclisme.
Ciclisme, perquè en Marc Figueres, la setmana que ve, si tot va bé...
La setmana que ve serà així.
Ens podrà fer una petita crònica de l'edició d'enguany d'aquest 2019 de la Volta Ciclista a Catalunya, que ha començat precisament avui, dia 25 de març.
Avui ha començat la Volta Ciclista a Catalunya, categoria professional. Les estrelles del pilot mundial estan a Catalunya. Chris Froome, Nairo Quintana, Egan Bernal, hi ha, diguéssim, un ventall de corredors. Que és una sort tenir-los aquí. I com tinc un canal de YouTube, no sé si aquí es pot fer promoció.
Sí, tota la que vulguis.
El Sello Ciclista. El Sello Ciclista a YouTube. Tinc un canal, diguéssim, en aquesta plataforma online i em van donar acreditació de periodista per seguir aquesta setmana doncs, la Volta i, per tant, doncs, aprofitaré que estaré allà i podré recollir entrevistes a peu, diguéssim, de carrer amb els grans corredors del pilotat mundial per fer una petita crònica, fer-nos 5 cèntims la setmana que ve.
Perfecte. El que ens queda més a prop aquí és la participació del vilanoví
Marc Soler. Vaig estar parlant amb ell ahir, el vaig entrevistar.
I què tal? Quines sensacions té el Marc?
Fa una setmana va córrer la París-Niça, sí? Era el vigent campió, havia guanyat una carrera com la París-Niça, que és un simulacre del Tour de França, el Tour de França petit, i aquest any tornava com a vigent campió, volia revalidar el títol, però per una sèrie de caigudes i de, diguéssim, mala fortuna va tenir, es va quedar eliminat a les primeres de canvi, però diu que la forma està aquí i, per tant, si té via lliure en aquesta Volta a Catalunya, cal dir que en el seu mateix equip està en Nairo Quintana, que ha sigut segon del Tour de França en 3 ocasions, i Alejandro Valverde, que és ni menys ni menys que el campió del món, doncs si té una miqueta d'espai, d'oxigen i de via i de maniga ampla, doncs intentarà fer-ho bé i aviam si pot guanyar la carrera. Va fer tercer fa 2 anys.
Et faig l'última, favorit?
Favorit, Egan Bernal, el colombià.
Sí?
Ve de guanyar la París-Niça, per mi és el que està en un moment de forma més dolç.
Molt bé, doncs dilluns que ve més. Marc, gràcies.
Fins la pròxima.
Ara mateix 4 i 23 minuts de la tarda, obrim crònica futbolística. S'ha disputat la jornada número 26 al grup 12 i 10 de la tercera catalana. Comencem, com sempre, pel grup 12 amb els marcadors que ens deixa aquesta jornada 26, com dèiem, que van ser la Múnia 4, Penya Jove 0, Òdena 3, Riu de Villes 0, Sitges 5, la Pobla de Claramunt 4, Cubelles 2, Ribes 1, Sant Andreu de la Barca 3, la Granada 3, Montserrat Igualada 2, Moja 4, Mediona 0, Capellades 2, Anoia 1, Piera 2 i Masquefa 1, Olivella 3. Poques coses han canviat a la classificació. Cubelles líder 65 punts, a 4 té l'Òdena amb 61, 59 i tercer el Moja, els mateixos que l'Olivella. El Ribes es manté en aquesta cinquena plaça, 49, tot i perdre el derbi a Cubelles. El Sitges, que puja a la sisena posició, sumarà 42 punts, els mateixos que el Riu de Villes, 39 per la Granada, 35 per Sant Andreu de la Barca, 33 per Piera, 30 per la Penya Jove, 29 per Montserrat, 26 per la Múnia, 24 per Anoia. El Capellades, que a poc va escapant de la zona de descens, ara és 15, té 23 punts, i tanquen la classificació el Masquef amb 21, la Pobla amb 14 i el Mediona amb 8. Bé, doncs, com veuen, una jornada sense grans alteracions a la classificació, sense grans sorpreses. Toni, molt bona tarda.
Bona tarda.
Tot en ordre, que deia aquell.
Tot en ordre.
Tot en ordre.
Tot en ordre, esperant aquesta.
Sí, sí.
Aquesta propera jornada, que aquí sí que doncs, pot haver canvis.
Sí, sí, serà una jornada aquesta, la número 27, prou interessant. Bé, resultats com per exemple la victòria del Cubelles 2-1 amb el Ribes, un Ribes que va donar la cara.
Sí, li va complicar molt doncs el partit al Cubelles, perquè fins i tot va tenir molts minuts. Un Ribas que va jugar molts minuts amb un jugador menys, per l'expulsió de Salva,
sí.
I que doncs, tot i això va acabar empatant i més mal que el Covell en una jugada per les bandes va marcar el 2-1 i va acabar guanyant, no? Però va tenir moltes dificultats de guanyar el Ribas.
Se li acaba el moment derbi al Covelles.
Sí.
Només li queda el Sitges.
El Sitges, que serà la penúltima jornada.
La penúltima jornada ja, no sabem si amb tot per decidir o tot decidit, però en qualsevol cas el Covelles ja ha superat aquest temps de derbis, aquests enfrontaments directes amb els equips del Garraf. L'Òdena tampoc afluixa, li va fer un 3-0 al Riudebitlles, el Moja tampoc, aquest Moja que serà el proper rival del Sitges, 2-4 al camp del Montserrat, l'Olivella va fer els deures també, 1-3 amb Esquefa. Aquí, Toni, ningú vol donar el seu braç a torça.
No, tenen que seguir tots igual, no? Participant i doncs, intentant guanyar partits. A veure, l'Olivella va tenir la seva dificultat perquè s'adelantava amb Esquefa, però va tenir poder de reacció, va acabar guanyant el partit. Clar, un Olivella que era conscient que tenia que guanyar aquest partit per esperar la propera setmana, que sap que rep un equip que està segon a la classificació i a l'Òdena i que és un equip molt complicat.
I Aiguadols, dissabte a la tarda, a la Pobla de Claramunt va posar la por al cos als primers 20 minuts de partit perquè al minut 18 ja guanyava el conjunt de l'Anoia per 0-2. La Pobla de Claramunt, que, com dèiem, és penúltim classificat, no ha guanyat encara cap partit fora de casa, es va plantificar amb aquest 0-2 amb 2 gols en un minut. Als minuts 17 i 18 superava el Sitges amb aquest avantatge. Sortosament, els homes de Víctor Doñate van reaccionar abans de la primera meitat i els gols de Jorge Ayala i Álvaro Cardiel van significar l'empat a 2. Amb aquest resultat s'arribava a la mitja part. 2 gols més li van servir als Sitges per posar-se amb 4-2, amb gols de Marc Navarro i Xavi Rodríguez. Marc Navarro, a més, va fer el 5-3 i a l'últim moment ja la Pobla va aconseguir l'últim gol, el que suposava aquest 5-4 definitiu. Déu-n'hi-do, no, fins a 9 gols.
9 gols, sí. No,
ho deia Víctor Doñatera, ho escoltaran, clar, de cara a l'espectador són partits
entretinguts,
molt xulos.
Sí, clar, molts gols, clar, la salsa del futbol és el gol, i si tu veus 9 gols en un partit distret fins a l'últim moment, doncs està molt bé.
Amb el 0-2 varen pensar com és possible, no? Amb tots els respectes, la Pobla de Claramunt em sembla un rival, vaja, crec que prou superable per part dels Sitges, i per poc que els Sitges s'hi va posar, doncs va aconseguir aquest marcador de 5-4 que li dona aquests 3 punts, Toni, de cara ja al proper partit de Moja. Un partit que es jugarà dissabte a la tarda i en el que no hi serà Geri.
No, un Geri que ja comença demà a entrenar amb la Joventut Ribetana i que serà jugador de la Joventut Ribetana fins al final de temporada, i ja veurem.
Algú es pot preguntar per què, faltant 8 partits, Geri va jugar amb la Joventut Ribetana. Doncs bé, ni més ni menys que tot plegat respon a aquest acord de col·laboració a l'entrada entre els Sitges i la Joventut Ribetana de cara a la temporada que ve. D'aquí uns moments tenim previst de saludar Jordi Martínez, el president de la Unió Esportiva Sitges, que ens ha de donar alguns detalls del que tot just explicàvem en començar amb el temps de descompte d'aquest dilluns, d'avui dilluns 25 de març, i és que el Sitges es fusionarà amb la Joventut Ribetana. Això vol dir que, en el millor dels casos, el Sitges tindrà un equip a segona catalana o a primera, perquè recordem que la Ribetana està encara amb opcions de poder disputar l'ascens. Probablement ho té una mica més complicat que ara fa una setmana, però les coses estan així.
Sí, per l'empat que va patir ahir, doncs clar, Martorell va guanyar doncs, de 3 punts s'ha passat a 5, però de tota manera queden 8 jornades, queden molt de campionat encara. La Joventut Ribetana li queda un calendari, sobretot a camp contrari, bastant bo per la Joventut Ribetana, i ningú descarta que la Joventut Ribetana no pugui... Jo penso que l'ascens directe està molt lluny, perquè són 10 punts.
Sí, perquè l'Atlètic Sant Just
són 10 punts,
sí, sí, s'ha desmarcat bastant.
Però la promoció sí que està més a prop i no descarta ningú que pugui jugar a la promoció.
Uh-huh. Es parla de fusió, en cap cas de comprar la plaça. D'aquí uns moments ens ho podrà aclarir el president Jordi Martínez. Per tant, aquí no hi ha cap cost econòmic per al club.
No. Aprofita...
Perquè s'ha parlat molt, molt obertament de que sí. El Sitges compra la plaça de la Ribatana, sí, no, perquè... no sabíem ben bé com anava tot plegat.
Perquè s'ha parlat molt i s'està parlant molt, fins que no es digui doncs, tot com ha anat, es parlarà, no?
Està tot molt avançat, això sí que és cert,
sí,
està tot molt avançat. I, evidentment que depèn, o qui té l'última paraula en aquest cas serà el soci de la Unió Esportiva Sitges, perquè el Sitges haurà de ratificar aquest acord de fusió amb els seus socis.
Sí, de fet...
I pel que tinc entès, el club no vol trigar massa en convocar aquesta assemblea.
No,
si
fet...
ho pot fer en 15 dies, no ho faran 3 setmanes.
Correcte. De fet, aquest matí, el mateix Àngel Calvo deia això, que doncs, falta un tràmit per complir perquè està tot acordat. I aquest tràmit per complir és precisament això, l'assemblea de socis de la Unió Esportiva Sitges. Aquest tràmit, si el soci de la Unió Esportiva Sitges diu que sí, doncs estarà superat.
Sí, sí. D'aquí uns moments li preguntarem a Jordi Martínez, abans però ens ho permetran, escoltarem Víctor Doñate, li vam preguntar evidentment sobre el partit, sobre aquesta victòria 5-4 i sobre aquesta situació, sobre aquest futur de la Unió Esportiva Sitges de cara a la temporada que ve.
Bueno, de cara a l'espectador ha sigut un partit en gols, ha sigut divertit perquè hi ha hagut alternances en el marcador, com deia, s'han avançat ells amb 0-2, el primer gol ha sigut una acció de penal que encara no sabem ben bé com ha estat, perquè el mateix Xavi Rodríguez en deia que no sabia, que ha xutat la cama del mateix Xavi, i al minut, com deies, doncs han marcat el 0-2, el Samuel, que és un dels jugadors més destacats d'ells, i bé, com altres situacions, potser teníem el control amb el 0-0, s'han avançat amb aquest gol de penal, en seguida el 0-2, i jo crec que hem fet molt bé les coses fins al final de la primera part, hem tingut calma, que és difícil amb el 0-2 tenir calma, amb la pilota, amb el marcador advers, doncs jo crec que hem fet els dos gols i hem pogut empatar i anar, jo crec que amb una actitud de cara al descans per poder treure el partit.
Amb tots els respectes cap al rival d'avui, avui era un d'aquells dies que pensaves, per poc bé que fem les coses, aquest partit no es pot escapar.
Sí, està clar. A veure, teníem la història del Capellà des de fa dues setmanes, no? Estàvem advertits que equips de la zona baixa sempre en totes les lligues, les últimes 10 jornades són molt complicades de poder puntuar, de poder guanyar, perquè molts equips, doncs, sense voler, estan desconnectats perquè potser no tenen un objectiu per dalt i per baix, però els de baix, en aquest cas que ens tocava avui la Pobla, doncs, les últimes bales, tots els partits són vàlids per ells, no només els de casa, i evidentment doncs, s'ha posat la cosa molt difícil.
Et quedes amb la victòria i amb què més?
Bueno, sobretot amb la victòria i la reacció, no?, de l'equip que ha tingut després d'encaixar aquest 0-2. Els he felicitat al descans, els he dit que teníem que insistir, que, bueno, que evidentment remuntar un partit mai és fàcil, i crec que hem donat un pas endavant. A partir del 2-2, a l'inici de la segona part, doncs, hem estat molt millors, per això hem vingut al tercer i al quart, i després s'ha complicat la situació, la teníem controlada, no hem acabat de matar el partit amb algunes accions clares de contraatac que no m'ha escollit bé l'última passada, i se'ns ha complicat en l'últim minut, en l'afegit, amb aquesta acció final.
Bé, són tres punts que al cap i a la fi sumen, és evident, un passet més cap a aquest intent de millora a la classificació, però bé, aquesta temporada, ara ho estàvem comentant, heu trepitjat una merda massa grossa, perquè el tema de les lesions és per llogar-hi cadires, ara amb aquesta última del Sergi Pobre, amb aquesta luxació al colze.
Doncs sí, està sent una tònica, com altres coses està sent una tònica, no? Molt repetida durant moltes jornades, però al final, doncs mira, avui molt contents per la participació del Bruno i d'Albert Durango, que ens han vingut a fer un cop de mà, la veritat que han estat molt bé, igual que altres vegades han vingut els juvenils, i l'equip s'ha sobreposat. Al final avui està jugant també de centrals amb Iago i Marc, que són jugadors que són pivots més que centrals. Jo crec que hem de fer una lectura positiva de que els jugadors ho han donat tot i han donat fins al màxim que han pogut, i bé, dels últims 5 partits, doncs, tenim 3 victòries, un empat a Granada i la derrota aquí a casa contra el Capellades. Bueno, dins d'aquest marge de 5 partits, 3 victòries està bé, l'empat a Granada, doncs, podíem haver guanyat la setmana passada, i Capellades va ser un error que vam tenir.
Amb aquest panorama, s'ha de viatjar la setmana que ve a Moja. Estàs en forma?
Sí, sí, sí. Bueno, ara s'ha de celebrar una miqueta aquests 3 punts a casa, després de no haver guanyat fa 15 dies aquí al Municipal. I bé, aviam si podem recuperar algun jugador de cara a aquesta setmana, i si no és així, doncs intentarem anar amb els que tinguem el millor preparats possibles. Sabem que anem un camp, hi ha un equip que s'està jugant la part de dalt, i serà difícil, però també serà un repte per a aquest equip, que jo crec que com a equip estem millorant i estem traient l'ànima en cada partit.
Em pregunto, Vítor, per la situació d'Algeri, probablement avui hagi estat l'últim partit amb el Sitges, perquè si no hi ha contraordre, el jugador se'n va cap a la Ribatana.
En principi crec que sí. Si no passa res, jo crec que ja, com deies, no? Aquesta setmana Geri finalitza aquí amb nosaltres la temporada, i bé, sobretot doncs, com a capità, doncs, jo crec que és un jugador important dins del vestidor. Ens falten 8 jornades encara per acabar, i bé, no serà fàcil suplir-ho, però aquí és on hem de seguir remant, no? On hem de seguir treballant i pensar que el col·lectiu doncs, taparà totes aquestes situacions que es van durant l'any, i ho millorarem segur i tirarem endavant i ja està.
No és fàcil, no?, treballar l'equip així en tantes circumstàncies negatives.
No és fàcil, però al final t'has de ficar el traje d'entrenador i seguir treballant i seguir motivant aquests jugadors. La situació no està
sent... Ara pot ser més difícil, Víctor, motivar aquest equip?
Bé, quan estàs en aquesta situació intermitja de que no tens objectius ni per dalt ni per baix, doncs sempre és més difícil, no? El jugador, quan està lluitant per alguna cosa, doncs l'entrenador no ha d'anar o insistir tant, no? Però nosaltres... el nostre cos tècnic i nosaltres com a equip treballarem com a professionals en el sentit de donar el màxim que hem intentat fer sempre en cada jornada fins a l'última jornada que acabem al camp de la Múnia, i així serà, i vingui qui vingui a jugar amb nosaltres, amb les adversitats que tenim, doncs ho farem el millor possible, això no tinc cap dubte.
A falta que es confirmi i es faci oficial, tot sembla indicar que el Sitges acabarà comprant la plaça de, no sé si està ben dit així, la plaça de la Joventut Ribetana la temporada que ve. Com afrontes tu personalment tot això?
Bé, jo crec que el club en aquestes notícies, doncs, suposo que és qui confirmarà aquestes situacions, que bueno, al final són rumorologia que n'hi ha i circula, però bueno, ja sabem, no?, com va tot aquí a la comarca, i més aquestes èpoques que s'aproxima al final de la temporada, que rumors n'hi ha per tots els jocs, i jo estic molt focalitzat amb la meva feina, en fer el que sé com a entrenador, a treure el màxim rendiment dels jugadors que tinc cada setmana, i a partir d'aquí, doncs, jo només em tinc a dedicar a fer la meva tasca i ja està.
I si te pregunto com queda la teva situació?
Bé, la meva situació, fins que no acabi la temporada, doncs veurem. Jo vull ara ser rigorós i exigent amb mi mateix i exigent amb l'equip que tenim, i treballar al màxim. No em vull desviar en altres situacions perquè no les controlo 100%, i el que puc controlar és la meva feina com a entrenador i és el que tinc que seguir. No em puc sortir a un altre espai que no em dona cap cosa.
No t'esperaves tu per això una temporada tan complicada, no?
No, el que passa que al final sóc jove i porto moltes experiències aquí a la comarca, i totes aquestes situacions que m'han anat succeint o passant, o, al final ho agafes com un aprenentatge, no? Al final tot això és una motxilla ple d'aprenentatge i de situacions adverses, que això et fa millorar. Al final, quan tot va rodat, no estàs acostumat a arreglar situacions, problemes, de lesions, de baixes, de fer onzes. Bé, ha sigut el cas aquest any de tenir moltes situacions d'aquestes, i bé, jo ho trobo com un aprenentatge, i evidentment doncs molt positiu en el sentit d'aprendre, i és una part més del futbol en si.
Torno al present, i per acabar, Víctor, o si vols el futur més immediat, que és Moja la setmana que ve, guanyar allà, vaja, seria com un petit miracle, no?
No, miracle no, miracle no, perquè al final som 11 contra 11 dins del camp. Nosaltres hem demostrat contra els equips de dalt que hem rendit a un gran nivell. Els marcadors han estat molt ajustats sempre. Vam estar a Odena espectacular molta part del partit, amb opcions de guanyar clarament, no va ser el cas. I després els partits amb Olivella, els dos hem estat 0-1. Bé, i a Cubelles també, doncs, va fer l'equip bon partit en general. I bé, nosaltres tenim aquesta opció d'ara d'anar a Moja, de treure els 3 punts, igual que si anéssim a una altra cama a Piera o a una altra situació, i és un repte pels jugadors, un repte per nosaltres, i a treballar-ho bé des del dimarts.
Ara mateix 20 minuts per arribar a les 5 de la tarda. Com s'ha d'entendre amb aquesta futura fusió amb la joventut ribetana? Per què el club pren aquesta determinació, amb aquesta decisió que falta, reiterem una vegada més, que sigui aprovada per assemblea? Jordi Martínez, president de la Unió Esportiva Sitges, molt bona tarda.
Molt bona tarda.
Per què el club, en aquest cas la Unió Esportiva Sitges, pren aquesta decisió de fusionar-se amb la joventut ribetana?
Bé, bueno, ja tothom ho dona per fet i, com tu deies, falten encara un parell de requisits importants. Un és que acabem de lligar-ho tot a nivell esportiu i l'altre, i més important i ineludible, que és que la nostra assemblea de socis ho ratifiqui. Ara el pas següent és que els clubs a nivell de lliga esportiu ens posem d'acord, acabem de lligar un parell de coses que queden i després, en el moment que això estigui ja tancat, doncs llavors convocarem assemblea i seran els socis els que decidiran. En l'hipotètic cas, que són dels dos possibles, que sigui que sí, doncs, bueno, per què ho decidim? Doncs perquè pensem que és una mida, doncs, important pel club. Tots dos, tant la joventut ribetana com nosaltres, tenim els nostres motius per arribar a aquest acord. Nosaltres tenim una estructura de club ja consolidat i sanejat i això és el que la Juve va buscant, i penso que a nosaltres, doncs, bueno, ens aniria bé doncs, tenir una categoria més i bueno, i comptar amb una sèrie d'incorporacions que segur que a les Esportiva Sitges li aniran bé.
S'entén això com un canvi de rumb?
No, nosaltres continuem sempre, i bueno, no hem d'oblidar que la Junta de la Unió Esportiva Sitges actual, pràcticament el 100% dels membres procedim de lo que era la Junta encarregada o persones que ajudaven al tema del futbol base. Nosaltres continuem pensant que l'esport avui dia, la nostra feina almenys, va encaminada en que els nanos de Sitges que juguen a la Unió Esportiva Sitges amb els nostres equips de la base tinguin una sortida. El que passa és que, bueno, algú pot dir, bueno, però això ja es va intentar fa uns anys i aquesta una mida similar d'anar a buscar un equip molt competitiu i doncs només va durar un any. La gran diferència d'aquest projecte amb el que vam tenir fa 3 anys és que ara tenim l'equip B. L'equip B serà el que donarà sortida als juvenils que apuntin maneres i serà la manera d'encaminar-los cap a l'equip A. D'aquesta manera tindrem jugadors que siguin de casa de sempre, que tinguin el nivell mínim per jugar a la categoria, evidentment. No els llençarem els lleons com algú ja està dient per ahir. I serà la sortida dels juvenils que en un futur proper doncs puguin passar a l'equip A. Llavors l'equip A, doncs, intentarem que estigui en la màxima categoria possible i amb el màxim nivell possible.
Estem parlant d'una fusió, en cap cas de compra de plaça?
Evidentment, és una fusió. No hi ha, quan es diu compra, no sé, també hi ha gent que vull creure que amb cap ànim de fer mal ni res, però sense el coneixement necessari, doncs està parlant de compra, i podríem dir que si és a nivell de conversa, doncs, bueno, es pot entendre, però a nivell oficial és una fusió entre les dues entitats, que serà la mateixa figura que l'any passat amb el Suburense, Ja dic, sempre serà, sempre parlo el moment que
l'assemblea ho aprovi, sí.
Exacte, en el moment que l'assemblea ho aprovi, perquè això és un tema que han decidit els socis, Si això si ho decideixen, doncs serà una fusió en la qual els dos clubs s'integraran i ha de quedar clar que amb una documentació que és el que ja es va fer l'any passat, doncs el nom del club resultant serà Unió Esportiva Sitges i es mantindrà l'antiguitat i els estatuts i tot a Unió Esportiva Sitges.
Hi haurà un primer equip, per tant, que estarà o bé a segona o, en el millor dels casos, a primera catalana, perquè recordem que la situació actual de la Juve Ribatana és d'estar encara en disposició de lluitar com a mínim per la promoció d'ascens. Hi hauria, Jordi, suposo, com deia Sara Fonsmens, un segon equip, un Sitges B, que no sé si mantindria el nom encara de Sitges Sobrense, però en qualsevol cas aquests dos equips són els que tindria el club.
Sí, la idea és arribar a tenir un Sitges A, que com tu bé dius, doncs estaria a segona catalana, o si tinguéssim la sort de que la Juve aconsegueix l'ascens, doncs a primera, però bueno, és complicat perquè hi ha equips molt potents per davant i els dos últims resultats han acompanyat, però segur que lluitaran fins al final. I els últims partits ja sabem tots que, igual que ara doncs, la Juve ha tingut un parell de mals resultats, segur que els dos equips que van per davant doncs, també els tindran i bueno, és igual. Primer o segona, ja veurem, i llavors l'equip B estaria en el grup 12 en el grup 12 de tercera catalana, el grup que sempre ha jugat a l'Unió de Sitges, de Penedès Garraf.
El primer equip estaria format, entenc, la majoria de jugadors, amb els canvis que s'hagin de fer, evidentment, per als que actualment formen part de la joventut ribetana. Tinc més dubtes al segon equip. Serà un segon equip amb jugadors més de joves, perquè ens entenem, sub-23?
Doncs, per el que dius, ho tens tu molt clar i nosaltres encara noms no hem posat cap.
No t'ho pregunto, vull dir...
No hem posat noms perquè ens vam proposar que fins que no estigués tot lligat no començarem a treballar amb noms. Llavors, el que sí que tenim molt clar és el perfil de jugadors que han d'haver en un equip i en l'altre.
Val.
Evidentment, si estem partint de la base de que la Unió Esportiva Sitges A ha de ser el màxim competitiu possible i tenim amb totes les plantilles dels dos clubs tenim jugadors que estiguin disposats a formar part d'aquest projecte, doncs evidentment intentarem quedar-nos amb la màxima qualitat possible. Però en cap moment, que també aprofito per deixar-ho clar, perquè clar, en els últims dies, en qüestió d'una setmana, 10 dies, que s'ha començat a parlar d'això a nivell de catacarrella, m'han enviat whatsapps i trucades de tota mena. Yeah. Llavors, en cap moment ja està feta ni la quarta part, ni la dècima part, ni cap part de la plantilla de l'A ni del B. Llavors, el que sí que està clar és que a partir del moment que això sigui fixa i sigui una gràcia volta enrere, doncs haurem, el primer de tot serà posar nom als tècnics d'un equip i l'altre i seran ells els que decidiran. Partint de la base de que la definició és aquesta, l'equip de l'Unió Esportiva Sitges A serà el màxim competitiu possible i l'equip de la Unió Esportiva Sitges B, Sitges Subvence, nosaltres continuarem mantenint aquest nom ja dic no oficialment perquè la federació no ho permet, però sí que a nivell de poble i premsa serà Sitges Sobrense, mantenint els mateixos colors que fins ara.
Sí.
Doncs amb la definició de que siguin jugadors sortits del juvenil, sortits jugadors de casa i jugadors que en un moment donat siguin de la comarca i en un moment donat puguin arribar a jugar en el Sitges Far, doncs serà els integrants del B. El B està clar que han de ser jugadors de casa, jugadors del juvenil i jugadors de la comarca, sempre que estiguin, que els tècnics considerin que en un moment donat de la temporada poden jugar en el Sitges A.
Més enllà del que pugui passar amb els jugadors, en quina situació queden o quedarien Víctor Doñate i Xavi Areu?
Ara mateix els dos ja són coneixedors de
la situació?
del projecte del club. I en el moment que les dues entitats decideixin que, bueno, que ja puguem parlar d'unificar i de començar a parlar de futur, llavors les persones responsables s'encarregaran de nomenar els tècnics d'un equip i l'altre. Ara mateix no hi ha res tancat ni res decidit. Evidentment tenim uns plantejaments, però em permetràs que, sí, que fins que no sigui oficial, perquè ara mateix estem parlant d'una cosa que, no, que és una hipòtesi.
Amb llavors, volia preguntar, bueno, diguem. Amb tota aquesta situació torna a emergir la figura d'una persona que ja va estar aquí al club, aquesta persona és Ángel Calvo.
Sí, correcte, ara és director tècnic de la Joventut Ribetana i molt possiblement seria ella la persona encarregada de fer la mateixa tasca a les Esportives Sitges, però és una de les coses que hem d'acabar de tancar.
Uh-huh. Ens diuen que tindria responsabilitat o ascendència sobre els dos equips sèniors i fins i tot el juvenil.
Bueno, sigui Ángel Calvo o sigui, i no ara, sinó d'aquí 2, 3, 4, 5 anys al temps, perquè nosaltres el que volem és fer un projecte que es consolidi i que duri doncs, els màxims anys possibles a nivell de les Esportives Sitges perquè considerem que és el millor. Ah, quan nosaltres no hi siguem, doncs bueno, ja qui hi hagi ja decidirà, però de moment nosaltres pensem que és el millor. Llavors, no entenem que sigui d'una altra manera que no sigui una continuïtat juvenil sènior B i sènior A. Uh-huh. Ha de ser així. Aquest és el nostre desig i és el que nosaltres intentarem aconseguir. L'any que ve l'equip juvenil tindrà una plantilla molt, molt potent, perquè aquest any ja està fent una gran temporada i acaba, de, si no recordo malament, del juvenil A un jugador i del juvenil B un o dos jugadors més, amb la qual cosa les plantilles segueixen encara un any més, com a mínim, amb la qual cosa també intentarem que es consolidi i si pogués ser una categoria més, doncs perfecte, perquè seria tancar el cercle.
Aquesta futura situació de l'equip, diguem-ne que ja comença a tenir alguns efectes col·laterals. Geri, pel que tenim entès, comença ja a formar part de la plantilla de la Joventut Ribetana. Això és així?
Bueno, però això està parlat abans bueno, és que dic, està abans de parlar de qualsevol decisió perquè és que encara no l'hem pres la decisió. Llavors, la Joventut Ribetana, si no tinc mal entès, en qüestió d'uns dies tindrà una baixa temporal i a més ara mateix està ajustada d'efectius. En el seu moment van creure oportú parlar amb el Geri. He de dir que en honor a la creiem que correcta actuació de la Juve, no com altres equips, doncs es van posar primer en contacte amb la directiva de les Esportives Sitges. Nosaltres en principi vam considerar que no era el més adient, i perquè això ja fa setmanes que està parlant, el que va ser que ha arribat al punt en la temporada en què estem i donar la classificació d'un i altres, doncs bueno, el Geri doncs, estava d'acord amb anar a reforçar aquests partits que queden a la Juve i nosaltres bueno, hem pensat que tot i que és una baixa molt sensible i que evidentment sens dubte nosaltres notarem perquè és un dels nostres capitans i un jugador que tots sabem la vàlua que té, doncs bueno, hem considerat que no li podíem tancar ara la possibilitat de que anés a una categoria superior ni que fos de forma puntual.
Em sembla molt bé, però en qualsevol cas algú pot pensar, home, tal i com està el primer equip, amb la situació de baixes, lesions i tot això, ostres, ara li treus un pes pesat, no? O un jugador important,
sí,
digue-li com
sí,
vulguis.
No, això és el que ens ha portat a anar endarrerint perquè en principi d'entrada la primera vegada va ser un no, a nivell d'anar parlant amb la Juve i sense cap ànim de que bueno, ells no insistien, bé, ells deien que els hi faria falta. Ells van incorporar fa un parell de setmanes o tres a l'Over, però han tingut alguna baixa més i bueno, al final doncs, bueno, hem parlat una altra vegada i bueno, considerem que donada la classificació nostra als partits que ens queden, que per desgràcia doncs, no podrem arribar a les fites que en un principi doncs, no és que ens les marquessin, perquè aquest any el tema era doncs, estar el millor classificat possible. Acabarem el millor classificat possible, el que sí que és cert és que hem de tenir en compte que no negarem que ens agradaria estar, doncs, home, ja no dic si primers o segons per la promoció o per l'ascens, però sí amb uns quants punts més. No dic més posició, dic amb uns quants punts més. Uh-huh. El que passa és que tenim molta distància als equips que estan davant nostra la classificació. Però també és cert, també, i no crec que estigui dient ara cap cosa que no els aficionats no coneguin, que temporada amb tantíssimes baixes com les que hem tingut aquest any, jo no sé si els anys que jo porto, que tampoc són excessius, però i en el món del futbol que ja fa anys que sí que em bellugo, no recordo una temporada amb tantíssimes lesions com les d'aquest any.
Sí, ha estat una temporada veritablement...
ha sigut una temporada, o està sent una temporada en aquest sentit nefasta. Jugadors que havien de ser pues, importantíssims en l'esquema del Víctor, que no han arribat ni a canviar-se per entrenar el primer dia de pretemporada. Això ha sigut, ha sigut una temporada molt, molt dolenta en aquest sentit. Uh-huh. Llavors, pensant que queden els partits que queden i les possibilitats que teníem, doncs bueno, hem pensat que, bueno, que tenim contra la bona relació que tenim els dos clubs, i no negaré que és possible que en un futur doncs, bueno, el Geri pot ser que torni altra vegada cap a casa aquest estiu, si és que es donen les dues condicions que falten, doncs, bueno, hem pensat que seria el millor.
Uh-huh. Jordi, què tal? Bona tarda. Escolta,
bona tarda, Dani.
Estava escoltant la conversa. S'ha parlat de més noms de jugadors per anar a reforçar la Ribatana. Se n'irà algun que altre jugador més o no?
Nosaltres, des d'un primer moment, es va parlar, però ja dic, abans de tenir tan avançat com ho tenim, que no tancat, insisteixo, no tancat, però sí molt avançat com ho tenim ara, ja es fa temps que es parla del tema del Geri, i després tot l'altre han sigut pues, rumors, però converses amb la directiva, només el Geri.
I després una altra qüestió, estava escoltant la conversa quan el Pitu t'ha preguntat sobre els dos equips i el juvenil, de portar la figura d'Àngel Calvo, si serà ell el director esportiu. Tinc entès que no si serà, serà.
Bueno, jo... tu dius el que tu...
No, tinc entès,
tu això. Això t'ho pregunto, Jordi. El Pitu m'ha preguntat. El Pitu m'ha preguntat i jo t'he dit que és una de les possibilitats, i evidentment és una possibilitat amb moltes probabilitats, però a data d'ara, a dia que estem i a l'hora que estem, doncs encara no t'ho puc confirmar. És possible, són les possibilitats que hi ha, sí. Evidentment, si al final la Joventut Ribetana i un Esportiu Setges s'acaben funcionant, tots has conegut la figura de l'Àngel, i si ell vol continuar i estem tots d'acord amb el funcionament de l'A, del B i del juvenil, i al final els socis ho accepten, doncs és molt possible, però si és segur, diré que no, perquè ara mateix no hi ha res segur.
I la tercera i l'última, Jordi, com quedarà, com queda si doncs, aquest acord de fusió entre la Ribetana i la Unió Esportiva Sitges arriba a bon port, la situació de los jugadors que actualment estan en els dos equips?
Això em permetràs que digui que és feina dels que siguin nomenats responsables del cos tècnic. Si això és així, doncs a les persones que siguin triades per dirigir les dues plantilles, doncs s'han encarregat de posar-se d'acord, però ja dic, tenint en compte que la definició de l'A quedarà molt clara i la definició del B quedarà molt clara.
Els jugadors
que vulguin estar-hi, és un projecte molt maco, que en els propers dos anys l'Esportiva Sitges tindrà aconteixements importants, i suposo que hi ha molts jugadors que voldran ser-hi, llavors, bueno, ningú té la porta tancada. Si tu sumes, entre els jugadors que hi ha ara, encara faria falta algun.
2:05. Jo ara sí, et faig l'últimíssima. Teniu prevista més o menys la data de l'assemblea?
La nostra intenció és esportivament tancar-ho el abans possible,
sí.
I en el moment que ho tinguem tancat esportivament, que els dos clubs estiguin d'acord, mirarem el calendari i el abans possible, perquè el que no volem és que comencin, com ja estan corrent, que si compra de places, perquè no existeix la compra, perquè no es va jugar ni un cèntim, jugadors que ja m'han trucat i m'han felicitat perquè si hem fitxat un jugador molt bo de Barcelona, perquè si estem a punt de tancar el fitxatge d'un entrenador de la noia, tot això ho hem de matar aviat, perquè no hi ha res de cert, no ens hem bellugat per res, i volem fer les coses amb la màxima transparència possible. Llavors, el moment que podem tancar-ho, ho tancarem, i sereu els primers a saber-ho, perquè us aprofitarem perquè ho feu públic, uh-huh. I llavors tota la massa social ho sabrà.
Bé, d'entrada, Jordi, t'agraïm que hagis pogut atendre'ns durant aquests minuts. Gràcies, que vagi molt bé i ens retrobem la propera ocasió.
Estem en contacte, aviat.
Gràcies, bona tarda.
Bona tarda. A tu, vosaltres, adéu, bona tarda.
Bé, doncs falta, com dèiem, que l'assemblea més enllà d'aquests serrells que puguin quedar en l'apartat esportiu, com ens comentava ara fa uns moments Jordi Martínez, el president del club. Falta que l'assemblea de socis del Sitges corrobori ja amb aquest futur acord de fusió entre la Unió Esportiva Sitges i la Joventut Ribetana. Tanquem parèntesis perquè més enllà no podem avançar. Ens permetran que des d'aquí li enviem una forta abraçada al Sergi Carbonell, el jugador del primer equip de la Unió Esportiva Sitges, que no ho hem comentat, però bé, dissabte aquí a Aiguadols, amb el partit amb la Pobla Claramunt, va patir una lesió, una luxació del colze, em sembla que és el colze esquerre.
Esquerre, sí, sí.
El Sergi, que va ser traslladat a l'Hospital de Sant Camil el mateix dissabte a la tarda, sabem que va passar una nit bastant complicada, de dolor, i bé, des d'aquí li enviem una forta abraçada i que es pugui recuperar el més aviat possible, però crec, Toni, que se li acaba la temporada.
Sí, ja pràcticament se li acaba la temporada, perquè ens parlava d'un parell de mesos i això ja, parell de mesos ja s'acaba la temporada, però que doncs se recuperi bé i que l'any que ve tingui la gran oportunitat que potser sí, sí. El noi ara que estava entrant en joc ha perdut en aquesta temporada.
Ara mateix són les 5 en punt de la tarda. El grup 10 de tercera catalana, ahir el Sitges Obrense va perdre, ens afegim al tòpic, immerescudament davant el Gornal, un Gornal que es va posar amb 0-2 al marcador, però que el gol de Javi Arola, amb l'ajuda i la col·laboració d'un jugador del Gornal, doncs va retallar diferències al minut 73, i el conjunt de l'Hospitalet, que no oblidem que és un dels aspirants a pujar de categoria, doncs es va passar l'últim quart d'hora, com es diu vulgarment, traient aigua de la barca.
Sí, i demanant el temps, no? Doncs a l'àrbitre. No, m'agrada molt l'actitud del Sitges Obrense.
Hi ha un jugador que va capitalitzar aquest esperit que va tenir ahir l'equip, no? Que és l'Adrià Comí.
Sí,
que se'n va fer un tip per la banda esquerra de pujar, de baixar, d'esbarallar-se, de rebre trompades i faltes i queixar-se, i va ser un jugador ahir i que va posar tota l'esma, tot l'equip en general, evidentment, sí, sí. Però ell una miqueta va escenificar aquest esperit que ahir va tenir l'equip.
Sí, i realment doncs amb ell l'únic que li va faltar el gol, perquè va treballar per a fer-lo, passa que el porter va estar molt acertat, però penso que va ser el que va revolucionar una miqueta l'equip i que déu-n'hi-do l'actitud que va tenir l'equip.
Compte com està la classificació d'aquest grup de Z: Almeda, Santa Eulàlia i Gornal, tots tres empatats a 55 punts, Ibèria amb 54, Terlenca i Sant Genís amb 53. Per dir-los que ahir, tot just al nostre costat, hi havien jugadors del Sant Genís,
sí,
desitjant,
animant,
desitjant que el Sitges Obrense, sí, com a mínim pogués,
sí,
empatar,
sí, sí,
perquè evidentment ells estan també en aquesta lluita. Bé, d'entrada el que podem dir és que bé, està molt obert tot plegat.
Està molt obert, i doncs el Sitges Obrense va al camp de l'Ibèria, i un Ibèria que s'està jugant
doncs el poder ser un d'aquests dos equips que pugui ser l'any que ve a segona catalana. Escoltem Xavi Areu després d'aquesta derrota d'ahir, 1-2 a Aiguadols amb el Gornal.
Sí, totalment d'acord. Vull felicitar els meus jugadors, estic molt, molt orgullós del partit que han fet. Han competit a un altíssim nivell tot el partit amb un rival que molt clarament venia a guanyar, perquè sabia que l'Almeda havia perdut i que volien enganxar-se al primer lloc. Hem competit molt bé, el partit ha estat molt igualat, sí que és amb una mica més de possessió, la primera part sobretot, però crec que la derrota és dura i és injusta.
Probablement el millor que ha tingut avui l'equip és la reacció, no? Perquè amb el 0-2 el partit s'ho posa molt, molt, molt coll amunt. L'1-2 amb ells els ha fet dubtar, i fixa't, ara s'han passat l'últim quart d'hora, ho dèiem, traient aigua gairebé.
Bé, jo crec, més que la reacció, crec que han demostrat que són un grup de xavals amb caràcter quan volen, i que quan s'hi fiquen saben jugar a futbol a la seva manera, i crec que bé, a la primera part sabíem que ells tindrien molta més possessió, que havien d'estar ben posats, que havíem de patir una miqueta, i aprofitar que ells carregarien molta gent al nostre camp per sortir als espais, no? A la segona part el partit s'ha acabat de trencar, que a nosaltres sempre ens va millor això, i hem fet molt de mal, penso, hem arribat moltíssimes vegades, i a la primera part també ens hem merescut el gol, hem tingut un xut de Sol de Durango dintre l'àrea creuat, que s'ha anat fora, hem tingut el contra 1 de Vinyola, que jo crec que al final ha acabat dubtant entre si xutar a ell, si passar-la a Comí, que venia per l'esquerra, i s'ha quedat a mitges. I bé, al final el segon gol també és molt injust, no? Perquè clar, diuen que queda lleig que parla dels àrbitres, però és una vergonya els arbitratges que hi han, és vergonyós, perquè en unes faltes deia que no les podia xiular perquè estava molt lluny i que si estava a 6 metres no podia pitar una falta. No sé on fica això el reglament o com els ensenyen els àrbitres, però després el penal l'ha pitat des de la nostra banqueta a 60 metres. Al penal li pregunto que qui toca primer la pilota, em diu que Kevin, i sí, que el nostre jugador, però que és que li arrossega el peu. Dic, no ho entenc, si el nostre jugador arriba primer a la pilota, com pot fer penal? No sé, moltes coses.
Bé, al final aquesta derrota, probablement la derrota d'avui sí que pot entrar en els plans, perquè jugues contra un equip que està jugant pujada de categoria. Potser la derrota que fa mal, Xavi, és la de l'altre dia, no?, al camp del Chacarita.
Sí, està clar, està clar. Crec que al final estic molt content amb com competeix l'equip. És cert que l'altre dia Chacarita, la primera part, no sortim amb una bona actitud, la gespa no ajuda, perquè bé, era un camp que era moqueta i bueno, era impossible ja fer un control o un passe. Però al final és qüestió d'actitud. L'equip està competint molt bé quan s'hi posa, però a vegades ens hi posem tard, quan ja anem per darrere el marcador, de vegades ens falta gol. La veritat és que ens falta gol, perquè ocasions en generem moltes i ens està costant ficar gol. O sigui, a sobre estem fent un molt bon treball defensiu, els equips no ens marquen gols elaborats, gols de jugada, ningú. Avui un altre cop ens marquen de córner i de penal. L'equip està a un molt bon nivell, però ens falta una miqueta més.
Falta l'encert, avui.
Sí, veure. Sí, clarament. Crec que hem generat forces ocasions clares de gol. Ja et dic que la de Durango, la primera part, la de Vinyola ha tingut després dos remats més de cap. A la segona hem tingut algun altre tir, una pilota que s'ha passejat per dintre, un xut de Comí. Bueno, hem tingut bastantes ocasions de gol, però no l'hem acabat de ficar.
Cornal, un bon equip, eh?
Molt bon equip. A mi és un dels equips que més m'agrada d'aquesta lliga. Crec que la Terlenca és el millor equip de la categoria. I després ve la Gornal, un equip molt intens, molt treballat, que intenta proposar futbol, dur a la vegada, i sens dubte els millors equips que hi ha a la categoria.
Preocupat, Xavi, una mica per la vostra situació després dels últims resultats o no?
No, per res. Nosaltres, per desgràcia, som irregulars, som capaços del millor i del pitjor. Al final ens ha faltat un puntet d'encert o de fortuna per treure quelcom positiu del camp del Santa Eulàlia, que van acabar també, doncs igual que la Gornal, traient aigua del barco com van poder, la Terlenca igual a la segona part. Ens ha faltat una mica creure'ns-ho, però preocupat per res, perquè sé que quan els xavals tenen el dia bo poden guanyar qualsevol, quan el tenen dolent, doncs òbviament ens guanya qualsevol com el Chacarita, no? Uh-huh. Ens venen partits ara una miqueta més igualats, excepte la setmana que ve, que ens toca el viatge a Ibèria, que és complicat, però bé, competirem com amb tothom.
Bé, doncs això comentava Xavi Hereu després d'aquesta derrota 1-2 ahir amb el Gornal, un Sitges-Sobrense que després d'aquesta jornada 26 ocupa el 13è lloc de la classificació. 30 punts. Diumenge visita un camp molt difícil, el de l'Ibèria, a partir de les 12 del migdia. Anem al bàsquet i a l'hoquei. Passen ara mateix 8 minuts a les 5. A la Copa Catalunya de Bàsquet s'ha disputat la jornada número 21 per segona jornada consecutiva. El bàsquet Sitges va perdre de només 2 punts. Visitaven ahir la pista del bàsquet Molins. Al final, derrota de 2-64-62. Al descans, els homes d'Edu Piñero, que perdien 38-31. Aquest desavantatge de menys 7, tot i que va arribar a tenir un avantatge de més 2, 47-49 a la fi del tercer període, gràcies a un parcial de 9-18. Finalment, tot i que va tenir la darrera possessió, va acabar errant fins a 2 tirs en els darrers instants del maig. Jordi Boronat, de nou jugador més destacat, sobretot en el nivell anotador, va fer 17 punts. Recordem que després d'aquesta jornada el bàsquet Sitges ocupa el 6è lloc de la classificació amb aquestes 11 victòries, 10 derrotes, i atenció perquè dissabte rep el líder, el Club Bàsquet Ripollet, un Ripollet que ha perdut en aquesta jornada 21, 79-70, a la pista del bàsquet Pia Sabadell. I el món de l'hoquei a la primera catalana ens deixen els resultats de la 24a jornada, sobretot el del Club Patí Sitges, que dissabte a la tarda, Toni, es va desfer del Club Patí Bell Lloc. En fi, va fer bons els pronòstics als Sitges.
Sí, va ser molt superior al Betjoc. 4 gols de Sergio, que està en un moment molt golejador, i 2 d'Isaac Martínez donaven la victòria al Petit Sitges.
Al final del partit, el Toni va poder conversar amb el capità de l'equip, en Gerard Camarasa, i aquestes seran les seves impressions.
Home, sí, la veritat que sí, hem començat molt bé la primera part, molta intensitat, i el ritme ha sigut aplastant a la primera part. A la segona part hem sortit una mica més relaxats, el partit també el teníem bastant encarrilat, tot i que no ens podíem permetre baixar el ritme, però bueno, la veritat que hem fet la feina que ens tocava fer després de la derrota de la setmana passada, i ja seguim, no queda més.
Sobre el paper no era un partit fàcil, perquè de fet el Belloc ja va guanyar a la seva pista a vosaltres.
Sí, la veritat que sí, a sobre allà vam perdre i anàvem guanyant, si no recordo malament, la primera part 1-3. Llavors aquesta mitja part ens hem dit que el partit encara no ha acabat, lluitem-ho fins al final perquè teníem l'experiència de la primera volta que se'ns van escapar els 3 punts allà.
Bona temporada, no, la d'aquest any?
Uf, immillorable. Jo crec que de moment no ens ho esperàvem. O sigui, sí que estem treballant molt, tenim un equip que sabíem que teníem que lluitar per estar dalt, però la veritat que ens estan sortint molt bé les coses, estem treballant molt i volem seguir així perquè l'objectiu de promoció el tenim a l'abast.
De fet, tu l'has vist de tots els colors aquí, ja són uns quants anys que estàs aquí en el Club Petit Sitges,
Sí, jo vaig venir quan el Sitges estava a Primera Catalana, vam baixar i després han estat com 4 o 5 anys que hem estat lluitant per aconseguir l'ascens i gràcies a Déu la temporada passada ho vam aconseguir i jo crec que aquest any estem veient molt bon hockey, hi ha molt bon ambient i per què no viure un possible ascens, no sé, almenys ho intentarem.
Com a mínim el premi de la promoció, no?
Jo crec que sí, que com a l'objectiu primordial és jugar a la promoció. I allà pues, ja es veurà, tot és possible. Hem guanyat contra el Barça, que és un gran rival, i bueno, mai se sap. O sigui, ho intentarem, però seguríssim.
Avui era molt important aixecar-se de la derrota patida la setmana passada. L'equip ha sortit molt bé i de fet tot ha rodat bastant bé, no?
Sí, ja et dic, la setmana passada va ser un cop baix, no? També, hòstia, anar fins a Lleida i perdre i, hòstia, les coses haguessin canviat si haguessin guanyat la setmana passada, però bueno, teníem clar que teníem que guanyar aquest cap de setmana sí o sí i així ho hem fet, hem sortit a tope tot el partit i, bueno, el resultat parla per ell mateix, una bona victòria.
Molt bé, de fet, Gerard, tu ets el jugador que més temps portes aquí al Petit Sitges, no?
Doncs sí, jo crec que sí. A veure, l'Isaac també porta molts anys, el que també va marxar, però ara ja et dic, ja porto, no sé si 7 o 8 anys ja aquí. Sí, porto bastant de temps.
T'has trobat bé aquí, no?
Fantàsticament. De moment és el lloc on t'he estat més a gust.
Pujar a Primera Catalana és somiar molt, perdó, a Primera Nacional Catalana és somiar molt, però escolta tu, tot pot ser, no?
És somiar molt i sabem que és molt complicat, però crec que tenim equip per aconseguir. I més que res perquè tenim un grup a dins del vestuari molt bo, ens ho passem molt bé, disfrutem i els entrenos i el treball i tot que fem dia a dia es reflexa i són els resultats que estem tenint. I sí, és un somni, però per què no? Mai se sap. Els somnis a vegades es compleixen.
L'equip està molt unit, hi ha bon rotllo, això és molt important, no?
Ah, és que és el que et deia, que és importantíssim perquè des de l'entrenador, des del cos tècnic, des de tots els jugadors, és que som una pinya. Som una pinya i després ens veiem a fora, ens ho passem bé. O sigui,
encara queda una miqueta de competició, doncs queda partits complicats, el Reu, el desplaçament al Vendrell, que té que ser complicat per allò de que és un derbi, no? Que n'hi ha rivalitat.
Sí,
no?
Sí.
Però com ho veus tu?
Hem de seguir i serà molt complicat, perquè ara ve el pitjor, perquè són els partits on ens juguem les garrofes, no? On hem d'estar allà dalt i on hem de demostrar que volem lluitar per la promoció. I sí que, com molt bé has dit, ens ve el Reus, que és un molt bon equip, el Vendrell, que té molta gent que reforça també a l'hoquei lliga, o sigui, però estic convençut que ho tirarem endavant.
Bé, doncs, així s'expressava en Gerard Camarasa, un dels jugadors, sens dubte, més experiència al primer equip del Club Petit Sitges en aquestes 7-8 temporades que, com ell mateix deia, porta ja a l'entitat. Poques coses han canviat a la classificació del Club Petit Sitges, més enllà del resultat que ens falta per saber entre l'Espanyol i el Monjos, és ara tercer amb 45 punts. Destacar també d'aquesta última jornada la victòria del Vendrell 5-3 amb el Reus. Barça i Congrés, que són primer i segons, doncs van guanyar els seus respectius partits per la mínima. 4-3 va guanyar el Barça a l'Andorra i 4-3 també va guanyar el Congrés al Sant Cugat. A la segona catalana, doble derrota del Sènior B, va perdre 4-5 amb el líder, amb el Valls, dissabte amb l'equip Pinsbens, i va perdre més clarament 7-1 a Riudoms, el partit que tenia pendent de la jornada número 20 i que va jugar amb el passat divendres. Ho deixem aquí. Passa tot just un quart d'hora del que és habitual, però creiem que avui calia sobretot la conversa i preguntar-li unes quantes coses al president del Sitges, en Jordi Martínez. Toni, moltes gràcies.
Molt bé.
A vostès també agraïts de nou per la confiança. Que passin una bona setmana. Els esports se tornen a la sintonia de Ràdio Maricel el proper divendres. Que vagi molt bé.